L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, afrontar un diagnòstic difícil amb la doctora Núria López i la psicòloga, psiconcòloga Eva Juan. Senyores, benvingudes. Gràcies per ser amb nosaltres.
Hola.
Eva, tu treballes cada dia amb persones malaltes de càncer que han hagut d'afrontar un diagnòstic difícil. La primera etapa és el xoc, en alguns casos?
Sí, majoritàriament sí. Quan hi ha un diagnòstic càncer, encara que no sigui un càncer que sigui complexa, perquè hi ha molt, quan diem càncer són més de 200 malalties, no? I llavors depèn de l'orga, depèn del, bueno, de l'estadi, de molts aspectes. I llavors, igualment, el càncer en si mateix el tenim com amb un rerefons de patiment i en alguns casos de mort, no? I depèn de la història, del background de la persona amb tot el seu històric familiar i personal, doncs hi ha més xoc o menys, però sempre hi ha un xoc.
I s'ha de fer psicològic, després un procés de dol?
Sí, durant el procés oncològic s'ha de fer un procés de dol de diferents aspectes de la vida d'un, no? Depèn d'allà on va tocant més el terreny, però normalment totes les àrees queden en alguna mesura afectades, no?
La doctora López, m'imagino que ha de comunicar força de diagnòstics difícils, de transmetre.
Bueno, a mi normalment em venen més a la segona opinió. O sigui, quan ja han estat diagnosticats, venen a buscar el que ells poden fer a part del tractament mèdic oncològic que està més protocolaritzat.
I es troba, per tant, en patiment psicològic, també, no només físic.
Totalment, i crec que és la part més important a abordar, però també penso que s'ha d'orientar des de què pot fer el pacient per canviar el seu estat de salut. O sigui, quines eines té ell, fora de les que els donem des de la medicina convencional, quines eines té ell per primer estar millor a nivell de salut i a nivell psicoemocional també com treballar el que els hi ve en aquell moment.
Clar, vostè parla de segones opinions, segones, terceres, quartes, de vegades entrem en una dinàmica, però, en què anem buscant diferents opinions i no acceptem el diagnòstic. Això també passa.
Totalment. O sigui, aquí és la feina d'ensenyar-los que han d'acceptar que el diagnòstic és el que és i que això no canvia, però sí que, a part dels tractaments que als altres els hi donem, és què poden fer ells per canviar i millorar la seva salut.
Sí, ja està d'acord, Eva?
Sí, sí, totalment. A veure, diguéssim que quan hi ha una situació de malaltia, sigui la que sigui, però ara estem amb el càncer, sempre el tema és la responsabilitat amb l'autocuidado, no? Que a vegades és un tema que està una mica encara per construir realment, no? Estem més educats a, d'alguna manera, passa alguna cosa, tinc un símptoma i corro a veure què passa amb aquest símptoma, normalment per tapar-lo, però no per treballar-lo en el fons, no? I evidentment requereix responsabilitat d'autocura, no? I això significa un procés llarg d'aprenentatge.
Clar, en canvi, moltes vegades la responsabilitat ens la traiem de sobre, ens en desempalleguem, no? I la demanem a les metges com vostè, Núria.
Perquè ens han acostumat una mica, no? A que ens ho donen tot, ens faciliten tot i amb una pastilla es cura tot, però moltes vegades hem emmalaltit no només per un tema que es pot veure a nivell biològic, sinó per coses que hi ha a nivell psicoemocional, també. Llavors, això és un procés, acceptar què m'ha passat a mi a la vida i com la puc canviar.
Ah, però la persona que ha emmalaltit, entre altres, no, per un procés psicoemocional o directament per un procés psicoemocional, a sobre es troba amb un diagnòstic que li provoca estrès, ansietat, angoixa... És a dir, que encara que el problema es pot agreujar.
Totalment. Però aquí és un aprenentatge. La vida, quan ens passa aquestes coses, jo el que sí que he vist i he après al llarg dels meus anys de treball, amb malalts que alguns estan i d'altres ja no, és que això és un procés d'aprenentatge importantíssim i que hi ha un canvi, hi ha un abans i un després.
Sí. Veure-ho com un procés d'aprenentatge ens pot ajudar davant un diagnòstic difícil, Eva?
Bé, jo sempre dic que el procés d'aprenentatge normalment acostuma a venir després d'haver fet el procés oncològic. Normalment l'entrada que seria més òptima seria fer primer un procés d'acceptació. i després un procés d'agafar compromís amb l'autocura, no? I l'autocura vol dir pues, veure quines eines i recursos i persones professionals són idonis per fer un treball realment, diguéssim, d'autocura en les diferents àrees. Però primer acceptació, després agafar compromís d'autocura i després, amb sort, si s'ha fet un bon processament i una bona elaboració, normalment hi ha aprenentatge. Hi ha aprenentatge en diferents nivells de consciència de la persona, no?
Sí, clar, l'acceptació ja és un gran tema, perquè no s'accepta ràpidament, no?
No, normalment no. De fet, a tots en general, no? Evidentment hi ha les diferències personals, però en general a tots ens costa el que no ens agrada, no? I clar, fer una acceptació d'allò que no ens agrada, que és possiblement tenir uns patiments, no? I tenir uns processos de canvi i de dol implícit segurament amb aquests canvis, no? Doncs no ens agrada gaire acceptar-ho.
I davant un diagnòstic difícil és lògic i normal que hi hagi por, oi, doctora?
Totalment, però moltes vegades la por ve de la desinformació o de la mala informació. Llavors, jo moltes vegades, quan em ve un pacient oncològic, que és del que estem parlant, i m'explica, bueno, tinc càncer X, m'han donat aquest tractament, no? I, bueno, és evident la seva por, no? Llavors, jo crec que el bo aquí és, dintre de la notícia, donar la bona notícia, que és, vale, tu tens un tumor, però al teu cos hi ha unes cèl·lules, com les natural killers, que són les assassines naturals, que són les que t'ajudaran a poder resoldre aquest tumor, no? I és ensenyar-li al pacient que tots en algun moment podem fer mutacions, arribin o no a ser un càncer, i que el seu cos té una preparació per poder resoldre allò. Llavors, aquí es dissipa molt la por, perquè el pacient no pensa en això, ningú li explica, i crec que és bo que algú li expliqui que hi ha altres coses, no? I que el seu cos lluitarà per curar-se i que l'ajudarem amb la quimio, amb la ràdio, amb fàrmacs o el que sigui, o la immunoteràpia, el que toqui. Però sí, tenir més informació i conèixer molt bé el procediment fa que es dissipi la por bastant o del tot.
I l'Eva Juan, com la treballa, la por, amb els seus pacients?
Bueno, diguéssim que hi hauria aquesta àrea, no?, de la por més biològica, no?, i que és el que atenta en els teixits, eh?, a un nivell, però després hi ha tota la por més sutil, que és la de la confrontació, diguéssim, a la vulnerabilitat, en primer lloc, no?, a la fragilitat pròpia, i després, pues, evidentment, a una possible finitud, no? Però aquí l'afrontament és un afrontament que té moltes capes, i la primera és fer-se conscient, sobretot, dels tipus de por, i anar-los desgranant i anar veient què es pot, diguéssim, pal·liar, perquè por en tenim tots. Tots ens sentim vulnerables i ens sentim fràgils, i en certs moments molt vulnerables i molt fràgils. Però el tema és anar entrant en les diferents pors, anar posant sistemes, diguéssim, de contenció i de sostén, i després ja anar entrant en el més transcendent, que és la por, diguéssim, existencial. No?
Sí, però la por de morir, la doctora López també la veu.
Bueno, és algo que treballo molt. Intento que ho vegin des d'un altre lloc. Aquí hem vingut de pas, i crec que aquesta part s'ha d'abordar depenent de les creences de les persones i en quin punt estan.
Les persones que han fet un, diguem-ne, treball interior, o podem dir que han pensat més en aquesta qüestió, o que tenen creences religioses, d'alguna manera ho transiten diferent, de manera diferent, aquest diagnòstic?
Sí, clar, perquè per ells l'amor no és el final. Llavors la seva visió és més des de la pau i des d'un altre tipus de por, no? És perdre el que jo conec ara, aquí, en aquesta realitat. Però, bueno, hi ha molt tipus de pacients. Hi ha el que prefereix no llegir res i no informar-se, i hi ha el que té ganes d'informar-se i comencen a llegir experiències properes a la mort o a llegir casos de remissió total de càncer, o sigui, perquè volen ampliar la visió de quines possibilitats poden existir en l'univers, i a partir d'aquí això els genera certa calma també.
Sí, bueno, en aquesta pregunta, no, que deies, sí que és cert que tot el que és un treball previ psicològic de les pors i de les pèrdues de la història d'un, això prepara moltíssim. Després també hi ha unes creences sòlides perquè si no són sòlides acostumen a ser també problemàtiques, no?, en la persona a nivell espiritual o religiós. Si hi ha solidesa, això és una eina on agafar-se molt bé. Si no hi és un gran problema, normalment. I la part que dona més fortalesa normalment és que aquella persona hagi treballat dols previs i que hagin fet un treball amb pèrdues importants o significatives, tant siguin molt en la història d'un com en la història de les persones relacionals. No?
Bé, aquí s'ha esmentat el càncer, però evidentment tot el que, suposo que esteu d'acord, que el que estem dient es pot aplicar a qualsevol malaltia d'aquestes que moltes vegades et canvien la vida, i no només a la persona afectada sinó a la família. Altres vegades en aquest programa hem parlat de la importància del context familiar i com aquest canvi també es trasllada a la majoria de membres de la família.
I tant, l'impacte evidentment no és només amb la persona, que evidentment és amb títol molt propi, però sí que és amb tot l'entorn de la família, perquè canvia moltes coses.
A l'hora d'afrontar un diagnòstic difícil, la família és clau.
És clau. Si
tot
hi és,
el suport,
si hi és, és clau.
Exacte. Sí. Bé, si no, xarxa d'amistats, etcètera, no? Per fer una bona contenció emocional.
Sí, diguéssim que implicar el màxim de persones que siguin nutritives realment dins del procés psicològic de la persona és molt important, perquè és fer xarxa, no? I una mica la família o el que la persona consideri que és família, no?
Què vol dir nutritives?
Nutritives vol dir que són persones que realment estan allà amb una actitud de dir: aquí estic per ajudar-te, no per dir-te el que has de fer. M'explico, que a vegades és tot un tema, que es fa a fi de bé, es vol ajudar i no, però tu el que has de fer, mira, perdona, encara no t'he demanat, no? Que és el que moltes vegades hi ha molt de patiment al respecte, no? Amb certa invasió, amb formes de, no?, de veure, de dir, de... i no.
L'altre dia vam fer un ofici de viure que podeu recuperar els oients i les oients si no el vau escoltar, i que en aquest sentit us pot ser útil si us interessa, que és si hem de donar consells, quan amb la millor intenció donem consells, si hem de donar consells o no. I jo crec que allà es van dir coses de valor i convido a recuperar-lo. Però avui a l'Ofici de Viure, amb la doctora Núria López i Eva Juan, estem parlant d'afrontar un diagnòstic difícil. Diu el doctor Julio Gómez Cañedo, metge de cures paliatives de Sant Joan de Déu de Santurci, Biscaia: quan rebem la notícia del nostre final imminent, ens catapulten a l'altre cantó. Travessem un pont cap a un nou món desconegut que ens col·loca entre la perplexitat i les preguntes sense resposta. Qüestions que es plantegen tant qui ha d'afrontar la mort en persona com els seus éssers estimats. Per què a mi? Què he fet jo per mereixer això? Per què Déu em castiga d'aquesta manera? Per què he treballat tota la vida si ara, quan podia gaudir de la vida, ja no podré fer-ho? La mateixa Eva Juan fa anys, en una entrevista al periòdico, deia: hi ha un enorme desconeixement de tot el que està relacionat amb el món psíquic i emocional. Els metges, deia Eva, no se'ls forma perquè sàpiguen valorar aquest aspecte. Treballen exclusivament amb el cos físic, menys algunes excepcions. Han passat els anys, però m'imagino que sí que ha canviat la cosa, no? Que veus, hi ha molts més metges que... Aquí tens un al davant, la doctora López, no?
Està millorant moltíssim. Ens falta, perquè ens falta a tots, i sobretot ens falta a nivell de cultura social, no? Perquè tenim, en realitat, encara que es parli cada vegada més de tema d'emocions, però hi ha una cultura bastant empobrida, en tant en quant hi ha molt desconeixement de la nostra pròpia, diguéssim, nostres propis processos psicològics, no? I els nostres processos maduratius i evolutius. Però, evidentment, això és un procés de la societat en si i de cada persona en el seu propi creixement, no?
Tu dius que la malaltia, al capdavall, és un crit que ens crida una desorganització interna i ens està convidant a analitzar-la, a reparar-la.
Sí, jo, per mi, per molts altres professionals, la malaltia és com una alarma, no? És el pitido de la olla a pressió, no? És com quan la olla fa pi, no? Aquest pi és quan hi ha un símptoma o un conjunt de símptomes que generen, no?, que es configuren amb una malaltia. Bé, allà està passant alguna cosa, i està passant alguna cosa a molts nivells. Un dels nivells evidents, evidentment, és el fisiològic, no? Però després hi ha molts altres nivells que s'han de contemplar. Un d'ells, evidentment, és l'emocional, però sobretot són els processos psicològics en els que estem vivint i que no som conscients d'ells, no? Que això vol dir en quin nivell de consciència estem de nosaltres mateixos i de les nostres diferents àrees.
Si s'està d'acord la doctora López, com ho explicaria?
Totalment d'acord. Sí? Sí, per mi és bàsic això, i de fet és un moment ideal per començar a escoltar-se. Que el que sento és que aquests pacients, la majoria mai s'han escoltat, i bueno, inclús alguns arriben amb tumors que quan es diagnostiques dius com és que no has vingut abans, no? Amb coses que són evidents i que ja es veuen. Llavors aquí una altra per aprendre és escoltar-me el que el meu cos m'està demanant, què necessita, i abordar-ho el més aviat possible.
A l'Ofici de Viure avui amb Eva Juan i la doctora Núria López. Bé, Eva Juan també és doctora en psicologia, eh? Sí. Les doctores Eva Juan i Núria López, afrontar un diagnòstic difícil.
Sèneca. El metge no pot curar bé sense tenir present el malalt.
Soc Clàudia Massé, psicooncòloga i directora de la Fundació Salut Plus, que s'ocupa de l'atenció psicosocial de persones amb malalties cròniques. Quan parlem d'un diagnòstic difícil des del punt de vista de l'afrontament psicològic, direm que és aquell que, per la seva gravetat i impredictibilitat, fa que es requereixi un gran esforç d'acceptació, ja que posa en crisi tota la part personal, familiar, professional o d'altres. Ens referim a malalties que porten una etiqueta de risc de mort o de discapacitat important, de dolor, d'incertesa i de pèrdua total o parcial d'autonomia. És a dir, hi ha un abans i un després davant un diagnòstic difícil i l'impacte emocional que suposa. Quan el rebem, no hem de romandre en per què a mi, com ha sigut possible, sinó pensar que això és el que ens toca viure ara mateix, en aquest present. Hem d'afrontar, acceptar, no posar resistència, confiar en els metges que ens porten, si no és així, buscar segones opinions, i activar-nos en el camí de lluita en aquest contínuum de malaltia cap a salut. Sigui quin sigui, en el punt en el que ens trobem. Ahir desconeixia el diagnòstic, però ja estava en perill. I no és que el diagnòstic sigui una bona notícia, però ens permet fer quelcom. Conèixer la malaltia que pateixo em dona l'oportunitat d'entrar en un procés que potser no serà de curació, però potser sí avançaré cap a una millora o estabilització, cap a la recerca de qualitat de vida i benestar, malgrat les limitacions. Probablement hauré d'aprendre a conviure amb la malaltia i els seus riscos, hauré de fer un dol de la vida anterior i de treure el millor tant a nivell físic com emocional. Després d'afrontar un diagnòstic difícil, creixem com a persones, aprenem a valorar les coses de manera diferent, a viure de manera diferent, canvien les nostres prioritats i sentit de vida. No hem d'oblidar la família, les persones properes, i ajudar-les en aquest procés. Si més no, la pregunta serà: puc ser feliç malgrat les limitacions i incerteses? I la resposta és sí.
Clàudia Massé, psicooncòloga, ens feia un bon resum dels aspectes principals que volem destacar en aquest programa. Per exemple, aprendre a conviure amb la malaltia. Aquest pot ser un. Fer un dol de la vida anterior, també molt important, perquè la persona potser no tornarà a ser la mateixa. No? Probablement no tornarà a ser la mateixa. Després, tenir present aquesta pregunta que crec que pot ser molt útil, no? Puc ser feliç malgrat les limitacions, que probablement hi seran?
Sí, sí, sí. A veure, tot això és crucial, eh? Perquè en realitat és anar fent un procés de dol, de deixar anar, que això és com el procés més difícil, anar deixant anar com la nostra manifestació egoica anterior i deixar que la malaltia faci un net de la nostra història i puguem deixar una transformació, no? En poder ressorgir sent un altre ser, en realitat. Ets el mateix ser, però amb una altra manifestació molt més essencial, no? I clar, això és a través de fer un procés d'acceptar i no culpabilitzar-se, perquè aquests temes del perquè a mi... Jo avui dia ho escolto dels pacients, però molt menys ha canviat amb, sí? Amb aquests 30 anys que porto de professió. Hi ha un canvi important i cada vegada més la gent es fa preguntes de més responsabilitat, de dir, ostres, potser hauria d'estar o d'haver estat més atent o atenta amb un autocuidado, amb allò que estava passant, que m'estava afectant molt i ho he deixat passar, no? Bueno, però ja no és tan culpabilitzador. Això és molt important, perquè si no ens situa amb la impotència, i davant de la impotència hi ha molt poc a fer. I és difícil entrar en l'acceptació quan estàs en la impotència, no? Llavors, quan un pot sortir de la impotència i entrar en l'acceptació, ja pots començar a fer un dol real d'anar plantejant-te de dir, bueno, no només potser em caurà el cabell, que això potser és el de menys, no? Perquè tornarà el cabell, sinó que hi haurà moltes coses que haig de deixar caure, no? I sobretot són estructures rígides de la nostra ment i de la nostra forma de funcionar.
Sí, vostè, doctora López, també m'imagino que ha vist molts abans i després d'un diagnòstic difícil,
sí, sí.
I com la persona, fins i tot, perquè això de vegades ho hem comentat aquí en aquest mateix programa, fins i tot un cop ha passat i superat la malaltia, al cap del temps acaba, insisteixo, al cap del temps acaba agraint la malaltia.
Sí, sí, així és, i de fet... Parlant del per què, jo quan algun pacient, que cada cop som menys, estic completament d'acord amb ella, si encara algú diu per què, els dic, hem de canviar el per què per a què, no? Que en castellà és com que queda més clar, però és així. I és per fer canvis i per aprendre. I sí, sí, l'agraïment existeix, sobretot quan hi ha hagut una curació total i una remissió total. I quan no hi queda alguna seqüela, també hi ha un agraïment al procés i tot i que cada talló... Hi ha alguns pacients que diuen, bueno, m'ha quedat allò perquè no m'oblidi que haig de continuar cuidant-me.
I vostè com comunica males notícies, doctora?
Jo intento comunicar notícies i que no siguin dolentes. Ja sé que això és molt difícil i és una feina, no? Perquè hem de fer servir la paraula dolenta davant d'algú que... Perquè què és dolent? Dolent normalment és algo que jo no m'espero. És com quan, no? Si una parella et deixa, tu no t'ho esperes, això és dolent. I quan perds un familiar, és dolent. Però la vida, si acceptem que la vida hem vingut aquí de pas i que algun dia marxarem i potser surto, m'atropella algú i ja marxo ara mateix, no? O sigui, acceptar això i aprendre el que significa la por i la mort, crec que és el més important. Crec, superbàsic. Llavors, a l'hora de donar notícia, sempre busco donar la part bona d'aquella notícia. O sigui, no quedar-me només amb... Vale, ara hi ha un càncer, no? Et toca fer això, et donarem tal, i ja està. No, seria bo que ho féssim d'una altra manera i seria bo que hi hagués un protocol també de la manera de parlar amb els pacients quan nosaltres hem de donar una mala notícia. Jo he viscut males notícies a urgències perquè és on he estat més anys i a les notícies eren de vida o mort i era... en un moment instantani, no? No hi ha solució. Amb un càncer tens un procés i un temps en el qual pots fer coses per curar-te. No, és molt diferent. Aquí sí que hi ha l'opció de donar altres notícies de com et pots alimentar, quin tipus d'exercici pots fer, a quins terapeutes pots acudir perquè et facin i t'ajudin a fer una feina i a treballar tot allò que fins ara potser no has estat el cas, no? És buscar la part bona d'això. Que ens és difícil molt al pacient i molt també al professional. És un aprenentatge que no ens ensenyen a la carrera de medicina i que trobo molt a faltar. Tant quan fas la carrera com després en els mateixos hospitals hi ha una falta de tractament des d'una part emocional dels professionals que han de donar aquestes notícies.
Perquè fins a quin punt ha d'acompanyar emocionalment el pacient un metge?
Fins al que tu vulguis, clar. Aquí entra l'empatia. Jo recordo urgències, algun company traumatòleg dir-me, sisplau, li pots dir aquell marit que la seva dona s'ha mort? Perquè jo no puc, o sigui, clar, a vegades no estàs preparat. Llavors, on t'impliques tu? On tu pots i on tu treballes. Si tu t'ho treballes i tens molt assumit el rol, ho pots fer, i això no implica ni molt més ni que no puguis plorar. Jo he plorat amb molts dels meus pacients, m'han demanat despedir-se, o sigui, això ho vius, m'emociona i és una realitat. O sigui, no, hem de deixar fluir les emocions i que passi.
Eva?
Sí, sí, aviam, jo estic d'acord que encara falta més acompanyament en els professionals de la salut perquè puguin estar més ben, no només formats, sinó sostinguts i supervisats. Perquè sota la meva visió, i segurament sobretot si has estat a urgències, estaràs d'acord amb mi, que el món professional sanitari rep molta impactació traumàtica de molts nivells, diari, i bueno, que al final hi ha possiblement una anestèsia, en cada cas, segons la seva, el seu background, però està clar que és una anestèsia per sobreviure, no? I si això no està d'alguna manera supervisat i sostingut per poder-ho treballar i protegir i cuidar dels professionals, doncs evidentment els professionals fan el que poden, no? Està clar. Però clar, aquí també falta molt, no? I a nivell cultural, de la consciència dels sistemes on estem sanitaris, on moltes vegades falta molta visió en el, ja en si mateix amb la salut, perquè normalment el que es treballa és la malaltia, no la salut, i per tant en el cuidar en els que cuiden. Sí. No?
Tu des del minut zero, des de fa ja 17 anys que vam començar el programa, Eva, ens has dit que hauríem de veure la malaltia no com quelcom amb el qual o amb la qual estem en guerra, No hauríem de lluitar contra la malaltia.
Sí. Sí, el que passa que al nivell de consciència en el que estem encara hi ha molt de conflicte i molta guerra en general, no? Llavors, sí, és un vocabulari, jo com a mínim en el meu dia a dia amb el treball psicològic sí que intento portar el vocabulari a anar corregint aquest tema de la guerra, no? Perquè, bueno, si tu vols estar en guerra amb el teu propi cos, doncs està dient molt de amb quin estat mental tu ja estaves prèviament. Perquè això és un estat de consciència, no? Si un entra en guerra, amb el que sigui, vol dir que allà hi ha un estat de consciència de conflicte. I llavors és difícil entrar en acceptació, en processaments, diguéssim, de la complexitat de tots els processos que venen després, no?
Sí, no sé si la doctora López lluita contra, entre cometes, contra la malaltia.
No. Al revés, o sigui, quan ve algun malalt i comença, és que a mi aquest medicament em mata, o aquestes pastilles, quan fan servir aquest vocabulari, dic, si ho has de fer, ho has de fer des d'un lloc que sona raro, però és des de l'amor, des de, ho accepto, això m'anirà bé i m'ajudarà a superar el meu. Dic, perquè si no, doncs millor no ho facis, perquè si cada cop que has de fer-te una quimio o prendre't una pastilla o el que sigui, comences, això m'està matant, o sento que és verí, i clar, no anem bé, no? O sigui, les paraules fan molt, és com vibres, ja és la forma com funciones des d'abans, i aquí hi ha una falta d'acceptació de moltes coses, no només d'un tractament en un moment puntual.
Quan el diagnòstic és no difícil, sinó el següent, molt difícil.
De mort.
En aquest cas, vostè com a doctora ha de intuir fins on vol saber, fins on vol tenir informació el pacient o la pacient?
Sí, això t'ho ensenya el pacient. Si tens temps i paciència, que crec que és el que ens falta a vegades en els sistemes sanitaris, que és el que moltes vegades no tenen els nostres companys, que per això parlàvem, o el que diu Eva, no? Que seria bo que cuidéssim els cuidadors. Si tens temps i paciència i escoltes, amb una hora de visita al final saps el que el pacient vol i no vol, però quan tens 10 minuts això és gairebé impossible, inviable, perquè apenas ha reaccionat el pacient a una notícia, no sap on col·locar-se, a vegades les famílies decideixen per ell, no, això no li digueu, això, cosa que jo no estic d'acord, per decidir alguna cosa així, primer s'ha de consensuar i s'ha d'avaluar ben bé, perquè a vegades ens creiem que no volen saber i si volen, i a vegades al revés, no? Llavors, i quan és un desenllaç que veus que serà fatal, o sigui que acabarà amb la mort potser en poc temps, aquí és esbrinar quines coses podem fer els altres per a aquella persona, perquè estigui de la millor manera possible, el més confortable possible, i si veiem que a nivell emocional hi ha alguna cosa que podem treballar perquè se'n vagi d'una altra manera, perquè accepti aquell final I és maco també veure-ho, això, no? Quan veus que un pacient arriba un dia que diu ja, i ho accepta des d'un altre lloc, no està trist, està en un altre punt, tothom està millor, la família està millor, els amics estan millor, quan se'n van, evidentment, uf, no? Però el pacient ha marxat d'una altra manera.
Sí, sí, això és així, eh? Realment, quan hi ha tot un acompanyar de forma adequada, jo sempre dic, mira, quan m'arriba un pacient amb un diagnòstic de malaltia avançada i està com el procés ja molt desmarxat, home, tens molt poc temps, no? És un temps que també el temps és relatiu, però no és el mateix que veure un pacient des de potser més inici, on te pots anar coneixent-lo, treballant, veus ja per on funciona, quines necessitats té, quines no, i anar elaborant els diferents aspectes que fan que la persona es vagi deixant acompanyar d'una forma més adequada, no? I a partir d'aquí, un diagnòstic de, diguéssim, possibilitat de traspàs pròxim, no? Aquest diagnòstic és un diagnòstic que, si està treballat prèviament, pot ser un goig. I ho dic sincerament perquè tinc la sort d'haver-ho viscut i compartit, no? Però sempre és des d'un treball molt profund, eh? Jo, si no, és molt difícil. És molt difícil perquè no hi ha temps d'elaborar per ningú.
Sí, un goig, què vols dir?
És un goig en el sentit de que hi ha realment un sentiment de gratitud i d'amor profund a tot el procés i a tot el que ha passat en el procés, tant el que s'identifica com positiu com el que s'identifica com negatiu. Per què? Perquè s'ha pogut anar extraient el tresor del procés, que és això que en diem, no? Abans anàvem esmentant l'aprenentatge. Bueno, què vol dir l'aprenentatge? És veure realment el contingut profund de la teva experiència, no? I que ho hagis pogut realment compartir amb les persones que són significatives per tu. I aquest és el goig, de veritat. I llavors aquesta persona es pot acomiadar amb calma, però amb una calma veritable, és una pau de veritat, on un diu, bueno, m'acomiado, si té creences espirituals d'algun tipus, diu, fins la pròxima, i si no, diu, bueno, fins aquí, però amb molt de gust i molt bé, i me'n vaig contenta o content, no? Clar, això pot semblar edulcorat, però això també passa, que no és la major part, evidentment, és una minoria, perquè requereix haver fet un treball molt potent. Molt potent, a molts nivells.
Pel que fa a l'esperança, esclar, estem parlant en aquest cas de diagnòstics en què no hi ha esperança, però en general, vosaltres quina importància hi doneu a l'esperança?
Mentre estàs viu, no? Perquè casos de remissió total de càncers també existeixen. Estan publicats a la literatura científica, i amb això no és que vulgui donar una falsa esperança als malalts, però sí que mentre estàs viu no pots pensar en l'altre que encara no ha passat. No? És com la preocupació és anticipar-se a ocupar-se d'una cosa que encara no ha passat. Llavors, l'esperança és un terme que podríem definir des de diversos punts, però penso que és important, mentre hi ha vida, estic aquí i què puc fer?
Hi ha especialistes que avancen pronòstics, que diuen, estadísticament, vostè d'aquí 2 anys, segons les estadístiques, no estarà viu o viva. Això està passant encara a casa nostra.
Sí,
què penseu?
Però les estadístiques, jo que soc farmacòloga clínica també i que sé com funcionen els estudis clínics i les estadístiques, d'aquí es fan les estadístiques, saps? O sigui, hi ha una sesgada important aquí, perquè jo busco pacients que hagin fet remissions totals perquè m'agrada saber què han fet per curar-se. I entre ells, el més important és la part emocional, que estiguin feliços. O sigui, de fet, conec un cas d'un càncer de pàncreas als Estats Units que li van dir que li quedava res per morir-se, se'n va anar a Itàlia, que és d'on ella havia nascut, i al cap de 6 mesos, com no es moria, va anar al metge i estava curat. O sigui, va fer una remissió total. Val? Llavors, aquest home entra a les estadístiques? Clar, és que el que es cura, a vegades, agafa desconfiança del sistema. I no és perquè el sistema s'hagi equivocat o les estadístiques que tenim s'hagin equivocat, ni molt menys, però ha tingut la sort que se'l surt de l'estadística com hi ha molta gent. Llavors, crec que no s'han de donar diagnòstics lapidants perquè això no només no ajuda, sinó que perjudica. perjudica. Clar, i si el pacient vol saber, en plan, no? Perquè a vegades el pacient insisteix molt, bueno, però quines possibilitats tinc jo, no? I aquí el metge es queda en una situació de donar dades científiques, doncs potser no cal. O sigui, és tan fàcil com dir, mira, és un càncer que està en un estadi molt avançat, però jo la veritat no la tinc. Llavors, ara hem de fer, o és bo que fem, allò que sabem que et pot ajudar. I a partir d'aquí, ja està, no cal dir res més.
Perquè
no?
Sí que deveu haver vist moltes vegades que en el moment en què la persona rep la mala notícia o aquest pronòstic X, el sistema immunològic cau en picat i s'agreuja el que sigui, la malaltia.
Totalment.
Que sigui.
Sí, és que és com si ara ens truquen i ens diuen, mira, d'aquí 2 hores tiraran una bomba i morirem tots, però ja cal que no cal que fem res més, no? O sigui, jo, perquè haig de preocupar-me, ja no treballo més, no? O sigui, sí. És clar, pues, aquesta sensació de ja no treballo més o ja no faig res més és el mateix que senten les teves cèl·lules, pues ja apaga i vamonos.
Sí, jo coincideixo, és molt delicat. Mira, la ment humana és molt ingènua. Llavors es creu molt fàcilment les paraules. Llavors, si tu fas una sentència, és molt fàcil de que se la cregui. Avui dia tenim més dificultat possiblement amb la informació que, pues, que evidentment la major part de gent busca per internet, no? Ja no és tant que pregunten, perquè moltes vegades no s'atreveixen a preguntar, i molt sovint els metges cada vegada són més cuidadosos en dir, millor no dic l'estadística perquè de què serveix, no? Però el pacient ja ha buscat, no?, i ha vist que els tants percents, que dic jo, no?, les tant percents i tot molt bé. Però realment, jo sempre els hi faig la pregunta, tu realment què et porta a saber una estadística? Per tu quina informació et dona? Que et pugui ser útil, no? Ara per ara, perquè potser aquí l'important és com estàs tu, què estàs fent, què es pot fer... I treballar la realitat. La realitat és que la malaltia està d'aquesta manera o d'aquesta altra, i això no vol dir que no es puguin fer coses, que no puguis fer un treball d'esperança, però ajustant-te a la realitat al mateix temps. Que això és el que és difícil per la ment humana. Està en aquest doble bàndol, no? De veure la realitat és que estic en un moment de gran vulnerabilitat perquè de moment tinc èquids, no?, en el meu sistema biològic, però puc fer coses i a partir d'aquí anem a veure, perquè la incertesa és on hem de treballar la nostra vida, que en realitat estem tots a la incertesa, però com que tenim també la ingenuïtat, que és la creença de que no estem en incertesa, només quan ens diagnostiquen alguna cosa, doncs pues així estem, no?, una miqueta.
Deia la doctora López, clar, pots sortir al carrer, creuar-lo i que t'atropellin, eh?
Exactament.
Espero, doctora, sí. Vagi en compte quan surti de Catalunya Ràdio, que aquí la Diagonal sí, hi ha molt de trànsit. Eh? Però bé, això vol dir que vostè contempla també la possibilitat. L'altre dia ens deia en Josep Maria Fericle, el psicòleg i antropòleg, que ell doncs sempre té molt present la mort i que deixen llestides les coses per si es morís avui mateix, eh? Que no, que més o menys que tingui tots els temes tancats, que hagi parlat amb qui ha de parlar. Fins a aquest punt ell té present la possibilitat de morir-se cada dia. També és el seu cas, doctora?
No.
No tant, no
jo
arriba tant.
Jo penso que se n'ocupin els altres i jo ja no estic, ja s'arreglaran.
No, que no digui també... temes pendents, vull dir, allò, converses pendents i tot això.
No, això sí que ho procuro jo i també els ensenyo als pacients que és important que ho facin. Estar en pau amb tothom que puguis i evitar les coses que no et nutreixen. Això crec que és bàsic, però en el dia a dia. O sigui, independentment que demà o no estiguem aquí.
Avui a l'Ofici de Viure, la recta final d'aquest programa dedicat als diagnòstics difícils, com afrontar-los.
Samuel Taylor. El millor metge és el que més bé inspira l'esperança.
Diu el cirurgià Ángel Cabezas que el riure intervé en la curació o millora de moltes malalties és una cosa de la qual gairebé ningú no en dubta i està sent admesa per la majoria de metges internistes i cirurgians. Diu l'Eva Juan que l'humor és important, que és cabdal, que per tu és una eina, no? Una energia molt bona.
Bueno, sí, per mi és una facilitat perquè la tinc de facilitat natural, diguéssim, i ho dic dins de la meva personalitat i el meu caràcter, eh? Jo ho utilitzo d'una forma adient també per mobilitzar aspectes, no? dins de la terapèutica, en el procés. Jo a vegades utilitzo coses amb una mica de sentit de l'humor per moure, no? Per fer xispes, sobretot.
És cert que un dia et van tocar el crustó a l'hospital perquè reien
massa els pacients. Sí. Estaven rient massa i dic, bueno.
En tot cas, tu l'humor, el sentit de l'humor, per tant, creus que ens pot ajudar a afrontar un diagnòstic difícil també perquè ens permet relativitzar.
Sí, exactament. L'humor alleugera, no? Ens alleugera a tots, però amb qualsevol circumstància, no?
Opino igual, i això és el que els hi falta a molts companys que treballen sota pressió. Que ells també necessiten aquesta part terapèutica. I són els informadors, els que tenen més poder a donar una notícia, perquè una notícia d'un metge te la prens com a algú molt sentenciant, i crec que necessiten ajuda.
Sí.
Clar, treballar amb pressió i amb sentit de l'humor és impossible.
Una mica difícil. Has de fer un esforç cada dia i és esgotador.
I la capacitat, jo insistiria en aquesta capacitat de relativitzar els problemes gràcies al sentit de l'humor, no? I m'imagino que clar, hi ha persones que tota la vida han viscut amb aquest sentit de l'humor i els és més fàcil riure's d'elles mateixes.
Sí, perquè també requereix d'un tipus d'intel·ligència, no? De voler sortir del drama i de voler sortir d'aquesta addicció que tenim al patiment, tots plegats, no? Llavors, quan ja hi és aquesta consciència d'una forma natural o més treballada, evidentment t'eleva perquè entres en un altre estat de consciència. I això ho explica molt bé el doctor Hawkins, que és un gran psiquiatre donde los haya, aquest aspecte, que jo recomano entrar en lectura dels seus llibres, perquè realment ell ho explica molt bé.
Sí, dels nivells de consciència.
Exacte,
no?
Exacte.
No és el mateix vibrar des de la por que des de l'amor, per exemple.
Per exemple.
Canvia radicalment.
Doncs sí, però sobretot el sentit de l'humor, no? Que evidentment potser no és tan complet com l'amor, però de vegades sí, perquè tenir un humor de veritat, no un enriure-se'n sarcàsticament o socarronament, sinó un humor de veritat contempla l'acceptació i un estat amorós del que està passant, de la situació, no? I això és el que eleva, de veritat.
I un diagnòstic difícil també pot ser una bona oportunitat per viure més i millor, en la mesura del possible, el present. És a dir, una persona, per exemple, que en aquest sentit, doncs, s'ho hagi treballat a través del ioga, de la meditació, i cada cop hi ha més persones, no?, del mindfulness, que visqui més el dia a dia en connexió amb el moment present, sense fer tantes càbales de futur, potser no farà la bola de neu tan gran davant d'un diagnòstic difícil perquè no es preocuparà tant, entre cometes, pel futur, no? Perquè és com si hagués ensinistrat la seva ment a viure més al present, doctora.
Sí, és una oportunitat per oblidar-se'n del futur que no existeix i pensar en el present, que per això es diu present, no? Això ho diuen inclús els dibuixos de Kung Fu Panda, que diu que el present és un regalo i per això es diu presente, no? Em va fer molta gràcia. Sí, així és.
Tot el que sigui portar l'atenció al dia a dia,
exacte,
ens ajudarà.
En el present, no?, el que dèiem, no?, en el presente, no?, que és el regal, doncs sí, ens ajudarà. Ens ajudarà sobretot si és amb una mirada una miqueta elevada, no?
Si tu vas insistint en el tema de la mirada elevada...
Sí, perquè no és el mateix mirar les coses enxercat dins de les circumstàncies sense perspectiva que fent una mica de perspectiva, perquè quan fas una mica de perspectiva hi caben altres aspectes, no? Per exemple, l'humor, l'amor, no? L'esperança, l'oportunitat, l'aprenentatge... Clar, si no, no hi cap perquè estàs xapotejant dins de, diguéssim, de tot el patiment, no? I això és el que ens és difícil a tots, en general. Per això dic, quan un té una situació complexa, com és un diagnòstic, diguéssim, bastant impactant, on hi ha una dificultat important en poder-se curar en principi, no? Realment aquí el que et dona suport és tot el teu background del que tu has treballat prèviament amb tu mateix, no? I aquí és on es veu, perquè tots tenim la possibilitat de caure malalts, fem el que fem a la nostra vida, perquè les malalties són multifactorials, no? Però evidentment, si has fet tot un treball previ d'autocuidado, doncs aniràs més fort a tots els nivells, no? I un d'ells important no és tant l'emoció, perquè es parla molt del tema emocional, no és tant l'emoció, sinó el processament psicològic i en el teu estat mental on tu estàs situat, no? Que és l'estat de consciència. I això és ho dic per afinar-ho, no? Una mica.
Vostè, doctora, a la facultat m'imagino que no tenia una assignatura relacionada amb els estats de consciència.
No, no, això també fa molts anys que vaig fer la carrera, que ja tinc 48 anys, però no, això ho hem trobat fora, no? Al final tots, bueno, és que tots, crec que metges, psicòlegs,
tots,
infermers, al final tot això ho hem trobat fora, a vegades començant per un ioga o un qigong, però després profundint més, hi ha moltes tècniques i molts aprenentatges i menys mal.
Sí. És possible, per acabar, és possible viure el diagnòstic, un diagnòstic difícil, amb relaxació? És a dir, i és compatible, abans parlàvem de... No sé fins a quin punt és compatible la pau, viure en pau interior un procés tan difícil?
És possible si tens una consciència molt elevada. Sí que és possible. Jo ho he vist, en pacients. Tinc la sort de veure-ho. Inclús des de la pau decidir la música que volien el dia de l'enterrament. O sigui... em va impactar molt un que ja et passaré la cançó, però la cançó diu que no vol, que, o sigui, que ell el que vol és que es faci una festa, és una cançó que diu que vol que es faci una festa el dia de la seva mort i que no li portin flors, que beguin vi, saps? O sigui, és decidir des d'un lloc molt tranquil el que tu vols, inclús el dia que ja no hi ets. Sí, sí. O sigui, quin poder podem tenir de deixar aquí algú que no hi som però encara hi som, d'alguna manera.
Doctora Núria López, Eva Juan, senyores, ha estat un plaer, moltes gràcies, gràcies per haver vingut a l'Ofici de Viure. D'aquí uns instants, tancant el programa com cada diumenge, Sergi Torres. Tancant l'Ofici de Viure. Benvingut, Sergi.
Gràcies, Espà.
Avui ens dius que els objectes no es representen a ells mateixos. Què vols dir?
Sí, queda molt estrany dit així, però en la quotidianitat es veu molt clarament. Qualsevol objecte que puguem veure no es representa a si mateix. Vol dir que darrere té un propòsit i una intenció que se li ha donat en aquell objecte. Qualsevol objecte que mirem, per exemple, damunt la taula, tenim aquí un telèfon mòbil, aquest objecte no representa a si mateix. Darrere hi ha una idea que ha fet possible que aquest objecte existeixi. I darrere de la idea, i aquí és on vull posar el focus, hi ha un propòsit. Si portem això dins el món de les relacions, veurem que succeeix exactament el mateix. Les relacions per si mateixes no representen. Representen la idea que en tenim. Què succeeix si tu i jo ens estem representant ara com a companys amb dos propòsits diferents? Vol dir que estem utilitzant la relació que mantenim ara amb dues intencions diferents. Això, tard o d'hora, genera una certa distorsió que tard o d'hora es manifestarà. Si podem anar a la base i donar-nos compte de que el fet de trobar-nos té un propòsit essencial i el podem veure junts, el podem veure plegats, veurem que la forma d'entendre la relació és una forma particular d'aquest propòsit únic. I el propòsit únic sempre ens unirà, sempre podrem tornar a ell, i la distorsió que pugui sortir o néixer del fet de que ens manifestem i expressem sentiments diferents, idees diferents, mai generarà una distorsió si sempre tenim clar el propòsit. De nou, amb els objectes succeeix exactament el mateix. La relació que establim amb els objectes no tenen res a veure amb els objectes, té a veure amb el propòsit que nosaltres donem. Si podem veure això, descobrirem quants propòsits estem donant a objectes que en realitat no els pertoca. Per exemple, el propòsit de fer-nos feliços. Cap objecte té aquest propòsit, cap.
Malgrat el que ens diu implícitament tota la publicitat. Perquè tota la publicitat ens porta cap aquí, no? Cap a insinuar, o implícita o explícitament, que la compra d'aquell objecte, d'aquell viatge, d'aquell... del que sigui, ens farà feliços.
De fet, la publicitat utilitza aquesta ignorància nostra, utilitza aquest desconeixement. Sap que desconeixem això i l'utilitza per poder-nos oferir la famosa felicitat. Ens donen l'objecte amb el propòsit afegit ja d'entrada, perquè ni tan sols l'haguem de qüestionar. I això és molt interessant de veure.
També seria interessant un dia parlar-ne de la publicitat.
És un Sergi. un gran món per entrar.
Gràcies.
Gràcies.
Una abraçada als oients i a les oients també. Moltes gràcies.